Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Per segon any consecutiu, la processó del Sant Enterrament de la ciutat de Girona ha quedat anul·lada a causa de les mesures sanitàries de la Covid. Com serà enguany la Setmana Santa de Girona? Ens ho explicarà David Floriach, que és el president de la Junta de Confraries de Girona. Per altra banda, el periodista Josep Víctor Gay ens recomanarà llibres per aquesta Setmana Santa que de mica en mica truca a la porta.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Cinquè diumenge del temps quaresmal. Dia del seminari. Necessitem capellans. Tots som conscients que necessitem capellans. Ho sóc jo. I ho és el Consell Episcopal en el moment de fer nomenaments per les parròquies i altres missions. En són els mateixos capellans que han d'assumir la responsabilitat pastoral de rectors de 2, 3, 4, 12 i més parròquies. En són conscients les parròquies, que es troben que el seu rector ha d'atendre diverses comunitats alhora i no els pot dedicar més temps ni oferir cada diumenge l'Eucaristia. S'hi poden afegir moviments i associacions que desitjarien algun mossèn que els acompanyés i els aconsellés. Pot sonar a carta als Reis, però desitjo expressar alguns dels meus desigs quan penso en els nostres capellans i en la seva mitjana d'edat. Desitjo que tots escoltem la petició que jo moltes vegades sento en les visites pastorals. Necessitem un capellà. Potser sovint només se'l vol per assegurar algunes celebracions o aplecs, però la veritat és que la presència sovintejada, l'acció i les iniciatives d'un capellà a la parròquia són fonamentals per assegurar la seva missió. Fins i tot recordo les cartes i la resolució de la Junta de Govern d'algun ajuntament demanant-me un capellà per al bé del poble. La seva resolució indicava que la presència i l'acció del capellà era una qüestió important per al bé comú, i per això prenien l'acord. Desitjaria que els nois escoltessin els comentaris, sovint en veu baixa, que fan moltes persones quan mor un capellà que ha servit la seva parròquia, el seu poble o vila, el seu barri, i ho ha fet amb amor, generositat, esperit de servei, acollint i ajudant tothom, preocupant-se dels que sofreixen per les ferides de la vida. Des de les celebracions dels sagraments, els actes de pietat, la catequesi, els grups parroquials, el servei, el lleure dels infants, impulsant càritas per als més desfavorits, fins a estimular i afavorir la cultura i les tradicions del poble. Aquestes valoracions, malauradament, no les sent el capellà mentre viu, però les sentim nosaltres quan mor o quan és traslladat a una nova parròquia. Desitjaria que molts nois escoltessin les comissions de les parròquies que em visiten i em demanen un capellà que hi pugui dedicar més temps, ja que avui molts mossens han d'assumir la responsabilitat de 3 i fins a 12 o més comunitats parroquials. Tanmateix desitjaria que escoltessin la meva resposta. No tinc més capellans. En el nostre equip hi juga tothom, fins als més grans i lesionats. I no tinc banqueta de reserva. Desitjaria que molts nois escoltessin la proposta de Jesús. Et necessito. Sí, et necessito perquè necessito la teva veu per parlar, per pregar, els teus ulls per contemplar, les seves mans per acompanyar, per donar, acaronar, beneir, aixecar, conduir, treballar per la salvació de cada persona. Necessito els teus peus perquè el meu evangeli que salva i aixeca les persones pugui ser escoltat arreu. Necessito el teu cor per estimar. Sí, en necessito. Però també en necessiten els infants, joves, adults, ancians, tant els que ja creuen en mi i els que em cerquen, com aquells que no em coneixen i tampoc no coneixen la meva proposta i oferiment, i fins i tot aquells que afirmen que no tenen necessitat de creure. Desitjaria que tots imaginéssim el futur de les nostres comunitats parroquials. D'aquí uns quants anys, sense capellans, podran continuar vives? Sense capellans, no només s'afebleix i empobreix la nostra església, sinó que es produeix un buit notable en la vida social, cultural, de fraternitat dels pobles, viles i ciutats. Dia del seminari. Preguem pels nostres seminaristes i que rebin tot el nostre suport. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit anem a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Dolors Reig, que és presidenta de l'Associació dels Amics de la UNESCO. Gràcies, Dolors, quan vulguis.
Ara que s'ha complert un any de l'inici de la situació pandèmica, ara que estem encara en temps de Quaresma, ara que la primavera ha arribat de bell nou recordant-nos la joia de viure, com diu la Carta de la Terra, ara, doncs, pot ser un moment idoni per fer-nos algunes preguntes. De moment, jo només en faré una. Tantes coses materials necessitem? Com diu un amic, ens hem acostumat a confondre desig amb necessitat i penso que té tota la raó del món. Quina necessitat tenim de canviar de mòbil cada cop que en surt un model nou? Quina necessitat tenim d'amagatzemar desenes o centenars o milers d'amics, entre cometes, a les xarxes socials, desvirtuant el que realment significa una amistat? Quina necessitat tenim de mantenir engegat constantment un aparell de ràdio, televisió o altri si no som capaços d'escoltar la persona que tenim més a prop o d'escoltar el silenci? Quina necessitat tenim d'adquirir un animal de companyia si no estem segurs de poder fer-nos encàrrec? Quina necessitat tenim d'acumular elements materials deixant de banda la importància d'una abraçada sincera, d'un somriure còmplice o d'unes paraules d'afecte? No podem prescindir de l'aire que respirem, ni de l'estimació dels altres, ni de la possibilitat de retrobar-nos i compartir alegries i angoixes. Això són necessitats de debò. Penso que ens cal apreciar les coses en la seva justa mesura i valorar més tot el que representa un veritable aliment per a l'esperit.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Estem a les portes de Setmana Santa i avui doncs, tindrem amb nosaltres David Florià, que és el president de la Junta de Confraries de Setmana Santa. El pregó el tindrem ja el pròxim dijous, dia 25 de març. Benvingut, David, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Bé, escolta'm, des que et varen fer president de la Junta, no s'ha pogut sortir en processó cap vegada, ni l'any passat ni aquest any.
No.
Deus sigut... tenir unes ganes, eh?
Sí, la veritat és que jo tenia, ho tenia tot previst l'any passat i vam treballar-ho molt, i llavors va ser el març que ens ho van tallar i van dir s'ha acabat, i ens hem quedat així, tot un any sense res. Per tant, tenim moltes ganes de fer almenys alguna cosa.
Sí, la processó del Sant Enterrament és una de les més conegudes de Catalunya. I aquest any serà la segona vegada que no sortirà. Com us ho agafeu, això? Les confraries com estan?
Les cofradies estan, tenen un sentiment doncs, contradictori entre les ganes de poder fer coses i les, aquell lloc que no podem fer, no? Que no podríem fer ni aglomeracions ni coses d'aquestes. De totes maneres, veient que hi ha aquest any alguna possibilitat de fer alguna cosa, ens hi hem atrevit i ens sembla que farem una cosa molt interessant.
Doncs molt bé, repassem una mica el programa d'actes. La Setmana Santa, en aquest cas el programa d'actes de Setmana Santa, comença el pròxim dijous, dia 25, amb la lectura del pregó que anirà a càrrec del pare Bernat Juliol, que és monjo de Montserrat. Es durà a terme a l'Auditori Josep Pirla de Girona a 8:15 del vespre. Per què vareu agafar? Perquè ja ho havia de fer l'any passat Bernat Juliol.
Sí, en Bernat Juliol ja l'havia de fer l'any passat, ho vam decidir, això és una cosa que es deia cada any en junta, a tots els pregoners, però busquem que sigui sempre alguna persona vinculada amb Girona i que tingui, evidentment, alguna afinitat respecte a la Setmana Santa. No cal que sigui de tot creient, però sí que tingui una certa afinitat. En aquest cas, el pare Bernat Juliol ja se li suposa, doncs, que és, evidentment, creient, perquè és monjo, i a més és gironí, i té una vinculació també amb la Setmana Santa de quan era jove. Per tant, és molt conegut a Girona, participava en els Manalles, també participava a la catedral, i ens va semblar que, a més, és jove, deu tenir 40 i alguns anys, per tant, ens va semblar que la seva visió pot donar un altre aire del que és la Setmana Santa des del punt de vista personal.
I podrà haver públic, no?
I pot haver públic perquè a l'IRLA ens ho permet, el que passa que la capacitat és limitada, l'aforament és limitat i són 70 persones.
Molt bé. Després, el divendres, s'inaugura l'Expo Santa. Aquesta és una exposició que fa molts anys que feu a l'Església de la Mare de Déu dels Dolors de Girona. Parla'ns una mica d'aquesta exposició, Expo Santa.
L'Expo Santa és bàsicament exposar els passos de Setmana Santa durant tota pràcticament la Setmana Santa, des del divendres de Dolors fins al Dijous Sant. Aquest any ho hem ampliat un dia més, el divendres Sant al dematí, donat que els passos no sortiran perquè no hi ha processó, i per tant els passos estaran allà durant tota aquesta setmana. I evidentment Dijous Sant, que era el dia que nosaltres normalment traiem els passos per adornar-los als peus de la catedral, doncs ho hem aprofitat aquest matí per mantenir també obert aquesta exposició.
A part dels passos, es poden veure més coses. Les vestes, què més?
I tant, es poden veure les vestes, es poden veure la introducció a cada pas. I després una cosa molt interessant també que hem fet aquest any, perquè ens hem hagut de reinventar, donat que no podem sortir, hem fet una mena de roll-ups que estan per totes les esglésies i acabaran també a la catedral, que és de cada confraria. Doncs hem fet una imatge del pas, una imatge de les vestes, una imatge del mateix logo de la cofreria, i l'estem exposant per totes les esglésies de Girona durant tota aquesta quaresma, i acabarem amb la catedral, de tal manera que creem una mica d'ambient. Els passos no surten dels Dolors, però sí una mica la seva representació perquè arribi a la gent. Això ja ho estem fent durant tota la quaresma i, evidentment, durant tota la setmana els podrem veure a la catedral.
És que són com uns pòsters, no?
Sí, són aquests pòsters llargs que la gent com anuncien, no? Coses del que sigui. En aquest cas, vam aprofitar per anunciar, d'alguna manera, cada cofreria.
Quin horari es poden veure?
Doncs l'horari que estigui obert a l'església.
Anem ja, doncs, al dia que, teòricament, ens agradaria poder veure la processó.
A tots.
Perquè no la podrem veure per segon any consecutiu.
No.
I que serà el divendres 2 d'abril, divendres sant. Què fareu el divendres sant, doncs? I ho feu a 8:00 del vespre, esclar,
sí.
Perquè també hem d'estar pendents del toc de queda.
Esclar, ens manen. Aquí ens manen tots. Tothom a 10:00 ha de ser a casa. Per tant, normalment la tradició era que la processó sortia a 9:00 i durava el que durava. Aquest any, reducció, no fem processó. Per tant, queda molt clar que no és processó, sinó que és un acte de veneració de la creu. Per tant, hem agafat el format darrer de la processó, és aquell format que molts gironins coneixeu, que és quan puja la creu, i fem aquell cant del crec en un Déu i la benedicció del bisbe i tot plegat, que és un acte molt emotiu, realment és un dels actes més bonics. Hem agafat només aquest acte i el posem, diguem, a 8:00 del vespre, en el recinte tancat. La catedral és un recinte tancat, el farem tancat perquè no ens deixen que hi hagin més de 160 persones sense públic, però amb una gran novetat, que és que serà un acte retransmès directament per TV Girona.
Per tant, aquest any ni processó ni l'adoració de la creu en públic. La processó per on es fa i l'adoració de la creu per mesures sanitàries.
Ah, això mateix. Tot i que ho podrem veure i aquestes 160 persones ho podrem estar allà veient-ho.
I aquestes 160 persones són gent de les confraries? De la, sí, gent de les confraries.
Evidentment. Estan dividits en la gent de les confraries, que normalment seran 5 o 6 representants de cada confraria, més els manalles, que seran, esperem que siguin més o menys una cinquantena de manalles. L'acte és molt bonic perquè també hi participarà una reducció, diguem, de la coral de Girona i em sembla que pot anar molt bé.
A les 8 del vespre per Televisió de Girona el Divendres Sant.
Sí.
Què més podem parlar dels actes?
Dels actes, sobretot aquest és l'acte més important. I després, evidentment, la participació en tots els actes de la catedral, l'Expo Santa, que ja n'hem parlat, i bàsicament aquests són els actes més importants. Després, a més, hem fet un material que didàctic, perquè també ens interessa apropar tot el que és el tema dels passos als nens, a les catequesis, als professors de religió, a les escoles, que és tots els passos, i això és una gran novetat, tots els passos els hem dibuixat, i les vestes i tots els personatges que surten a la processó, de tal manera que els nois, els nens, les nenes de les escoles puguin conèixer una mica més la processó. I hem fet també un concurs i treballem molt, molt, molt aquest any, sobretot amb les xarxes socials i tot el que és internet, perquè és la manera de treballar. Ens hem hagut de reinventar tot plegat.
I de cares al futur, això us ha servit per alguna cosa, aquests dos anys?
I tant. Aquests dos anys, el primer ens va servir per reflexionar sobre el fet de la processó i el fet antropològic del que significa, no? I aquest segon any ens hem hagut de reinventar moltes coses. Per tant, significa que en el futur la processó, la processó del Sant Enterrament, ha de comptar amb molts elements.
Com, per exemple?
Els mitjans de comunicació són importants, els mitjans pedagògics són molt importants. Ens hem d'acostar molt a la gent, ens hem d'obrir. Hem de pensar que la processó, sobretot el que implica tot el que és la processó, no és un acte només d'una sèrie de gent, sinó que ens agradaria que fos un acte religiós, un acte, evidentment, cultural i un acte de tradició, de tot Girona.
I què fareu?
Doncs treballarem, de moment, deixa'm salvar.
Perquè això d'acostar a la gent, amb què ho traduireu? Com ho fareu?
Bueno, anem poquet a poquet. Ara hem fet aquest material pedagògic, que li duim, en principi, sí. Ara són unes fitxes, pensem fent publicacions.
Més a les escoles, no?
De moment sí, de moment a les escoles, i després, més endavant, volem fer, doncs, algunes conferències, algun tipus d'exposició. Tenim intenció de fer com centres d'interpretació de Setmana Santa, obert a la gent. Tot això ho estem treballant. Evidentment, aquest temps ens ha donat peu a repensar molts dels nostres projectes.
Hem de pensar també amb el quinari de la Mare de Déu dels Dolors, no?
Sí, el quinari de la Mare de Déu dels Dolors aquest any no es fa d'una manera pública perquè, evidentment, és molt complex trobar les possibilitats. I que sí que farem el divendres de Dolors, doncs sí que farem la missa, això la congregació, la venerable congregació dels Dolors, això ho farà a l'Església dels Dolors, farà la missa, i després és el moment que nosaltres fem l'obertura, d'alguna manera, de l'Expo Santa.
Sí, serà el pròxim divendres, dia 26, a les 8 del vespre, a l'Església dels Dolors de Girona. Doncs molt bé, David Floriach, president de la Junta de Confraries de Girona. Hem de dir que esperem tenir la setmana que ve amb en Bernat Juliol també en el nostre programa de ràdio, perquè ens parli, doncs, del pregó d'aquests actes de Setmana Santa.
Molt bé.
Alguna cosa més, David?
Doncs la veritat és que desitjar a tothom i a tots els gironins, a tota la ciutat, que tinguin una bona Setmana Santa, que facin cas a totes les recomanacions possibles, que siguin molt obedients i que tinguin bona Pasqua.
Hem de dir també als nostres oïdors que es poden descarregar el programa de Setmana Santa a la pàgina web vostra.
Sí.
Que és un programa molt estimat pels gironins.
Sí.
Fa molts d'anys que es fa i és un programa cultural també, perquè hi ha molta informació a nivell etnogràfic de tot el que és la Setmana Santa. En tot cas, ens pots dir la pàgina web?
La pàgina web de la Junta de Confraries, www.juntaconfrariesdegirona.cat.
Si no, en el Google, que busquin Junta de Confraries de Girona,
i allà ho trobaran
allà i es podran descarregar el programa en PDF. Gràcies, David Floriach, que vagi bé.
Molt bé.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Periòdicament en el nostre programa tenim el periodista Josep Víctor Gay, que ens recomana llibres. I ara, en Víctor, benvingut, Víctor.
Ben trobats.
El tenim amb nosaltres perquè ens recomani lectures per aquesta Quaresma i ja vistes a Setmana Santa i Pasqua. Tenim coses interessants, no, Víctor?
Sí, hem escollit tres llibres de temàtiques diferents, fins dispars, podríem dir, però amb un denominador comú. I és que darrere de les respectives edicions hi tenim preveres del nostre bisbat, un d'ells malauradament absent, però d'amable record i de feina ben feta, més enllà de les respectives accions pastorals.
Doncs molt bé, comencem per el primer, crec que és de Carles Fages de Climent, d'Horitzons i Calitges, sí. Poesia inèdita.
Sí, es tracta d'un poemari de Carles Fages de Climent, del que ha tingut cura mossèn Jordi Pla i Planes. Es tracta, hi ha una cinquantena de poemes fins ara inèdits i que curosament ha recollit mossèn Jordi, que també, cal dir-ho, és un eximi autor de poemes guardonats repetidament en certàmens del nostre país. Fages de Climent va conrear intensament la poesia amb obres de referència de la literatura catalana del darrer segle. Recordaríem Les Bruixes de Llers, Balada del Sabater d'Ordis, El somni del cap de Creus, sense oblidar els seus incisius epigrames. Cal agrair, doncs, a mossèn Jordi Pla la feina feta i la cura que ha tingut per donar forma en aquest recull. D'Horitzons i Calitges, poesia inèdita, aquest és el títol, de Carles Fages de Climent, és un llibret de 100 pàgines, de Brau Edicions, i el seu preu, 18 euros.
Molt bé, anem pel segon, Fites, dietari espiritual d'un home d'acció, que és sí. De Dag, el cognom el diràs tu.
És un autor suec, Dag Hammarskjöld, que, nascut el 1905, moriria el 1961 en un fos accident aeri al Congo, a l'ex-Congo belga, quan era secretari general de les Nacions Unides. Més enllà del seu llarg servei en l'àmbit polític, primer del seu país i després del món, va ser un pensador de fondes arrels cristianes atent al pensament catòlic. Tot plegat ho va deixar escrit en un dietari que ara ha vist la llum en català, amb un text introductori de mossèn Miquel Calsina, prevere també del nostre bisbat, i que actualment el tenim al capdavant de la Fundació Joan Maragall. Aquest llibre, doncs, suposa una aproximació a una de les figures claus del pensament i la reflexió de la segona meitat del segle XX. És precisament una lectura recomanable per Setmana Santa. El títol és Fites, dietari espiritual d'un home d'acció, de Dag Hammarskjöld, amb introducció de mossèn Miquel Calsina. 191 pàgines, Viena Edicions, i el preu és de 18 euros.
I anem pel tercer llibre, Caminant per l'Alta Garrotxa.
Exactament. Aquest és un llibre que es va publicar per primera vegada el 1984, en textos de Ramon Sala i Canadell, Narcís Puig de Vall i Dilmé, i unes imatges magnífiques de mossèn Josep Maria Melcior. Desgraciadament, mossèn Mel, que era com el coneixíem, ja no és amb nosaltres. Aquesta edició original, exaurida des de feia anys, és un llibre indispensable per conèixer i aprofundir i estimar aquesta part de la comarca d'Olot, de petja aspra i ardida, com se'n diu, i que ha patit un despoblament humà abrumador i que, mercès a iniciatives que encoratjaren els seus respectius autors, doncs s'ha mantingut dempeus. I ara l'editorial doncs, que l'ha recuperat, doncs, que és l'editorial Coma Negra, que curiosament doncs, al capdavant de l'editorial Coma Negra hi tenim en Joan Sala, que és el fill de Ramon Sala i que d'alguna manera honora la memòria i l'esforç del seu pare. un esforç que cal agrair amb aquesta reedició llargament reclamada. Té, és un llibre important, 470 pàgines, il·lustracions en blanc i negre, i el seu preu és de 50 euros.
És un bon llibre per regalar, aquest, eh?
Ah, exacte, és un llibre a regal i amb unes imatges doncs, que precisament el ser en blanc i negre tenen una qualitat singular. Tots
I
aquests
més,
llibres...
I més, Víctor, en un moment que el Photoshop no existia.
Exacte, eh? Exacte. No, no, totes les imatges que hi ha allà són autèntiques. Sí, sí. Segur que darrere de cada una de les publicades, especialment amb les que hi ha figures humanes, els habitants del el territori, doncs n'hi han moltes allò, per, fins a aconseguir amb això, Bossent Mel era molt, molt meticulós i molt professional, doncs no, fins que no escollia aquesta és la bona, doncs segur que n'hi ha moltes altres. És un llibre singular i interessant. Com tots els que hem recomanat, els podeu trobar a Casa Carles, a llibreria diocesana de Girona, de la plaça del Vi.
Des d'aquí una forta salutació a mossèn Mel, que ens escolta des del cel. Gràcies a Víctor Gay, que tinguis una bona Setmana Santa, una bona Pasqua. Eh?
Procurarem viure-ho d'una mica millor i diferent que no la de l'any passat.
Sí. Fins a la propera, Víctor, que vagi bé.
Gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 21, visita pastoral del nostre bisbe Francesc a Pineda de Mar. A les 12 del migdia, missa a l'església parroquial de Sant Joan Baptista, al barri del Poble Nou. També aquest diumenge, via crucis a la catedral a 4:45 de la tarda, presidit pel bisbe Francesc, que es pot seguir en directe pel canal de YouTube de la Junta de Confraries de Girona. Dilluns que ve comença el quinari de la Mare de Déu dels Dolors a Besalú. A l'església de Sant Vicenç, cada dia i fins al dijous, missa a les 8 del vespre. El divendres a les 12 del migdia. Dijous que ve, dia 25, a les 8 del vespre, l'Auditori Josep Pirla de Girona, pregó de Setmana Santa a càrrec del pare Bernat Juliol, monjo de Montserrat. I el dissabte de la setmana que ve i fins al dia 2 d'abril, a Expo Santa, a l'església de la Mare de Déu dels Dolors de Girona. Es pot visitar d'11 a 2:15 i de 5 a 8 del vespre. El dia 2 d'abril, només d'11 a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a conèixer tot seguit quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 21 de març, ho fem amb mossèn Pere Carreras, que és subdirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Pere.
Benvinguts siguem tots, també, va.
Quan vulgui, que la Pasqua se'ns està costant de mica en mica, ja, eh?
Oh, i tant que sí.
Quan vulgui.
Només des de la total confiança en Déu es poden entendre les paraules de l'Evangeli d'avui. Els qui estimen la pròpia vida la perden, i els qui no l'estimen en aquest món la guarden per la vida eterna. Sovint, els humans avui no acceptem la nostra finitud i pretenem trobar el sentit de la vida i salvar-nos només amb les nostres pròpies forces. Però què cal fer quan descobrim que no arribem mai a trobar tota la plenitud i la felicitat a què aspira el nostre cor? Llavors, cal acceptar la nostra vida, la presència del misteri de Déu, acollir Déu com a l'arrel del destí del nostre propi ser i creure en la salvació que ell ens ofereix, glorificar el nom de Déu perquè el Pare glorificarà els qui es fan els seus servidors.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.